Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Set minuts, la Institució de les Lletres Catalanes, que depèn del Departament de Cultura, va ser creada el 1937 per reunir i potenciar l'acció dels intel·lectuals catalans fidels a la Generalitat. Des de l'any 2021, la seva directora és la Izaskun Unarretxe, la nostra convidada d'avui a un altre punt de vista, per parlar sobretot, com dèiem, de la literatura catalana i del punt en el que es troba ara mateix. Izaskun Unarretxe, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Què et sembla aquest Rumble Fish, aquesta banda sonora d'aquesta gran pel·lícula?
Em sembla fantàstica, perquè en alguna ocasió vaig dir que Rumble Fish és una de les meves pel·lícules preferides quan era adolescent. Hi vam anar amb la meva germana, que era molt cinèfila, i vaig quedar fascinada per aquella pel·lícula,
no?
Meravellosa.
Francis Ford Coppola.
Sí, tan tendra, tan trista, tan potent.
I basada, per cert, em sembla, en el llibre, no?
Sí,
el noi de la moto,
sí,
eh?
Sí, hi ha un llibre, i jo he de reconèixer que no he llegit el llibre, que en aquest cas vaig anar primer a la pel·lícula. Vaig anar a la pel·lícula.
A la pel·lícula.
Però sí, hi ha un llibre.
Doncs amb la Izaskun, mira, volíem parlar, com dèiem, sobretot de literatura catalana, parlarem una estoneta, però m'agradaria preguntar-te primer de tot, quin és el teu lloc preferit per llegir, Izaskun?
El meu lloc preferit per llegir, fins ara, sempre ho deia, i sona una mica estrany, però a mi m'agrada molt llegir en llocs públics, m'agrada molt llegir en bars, en cafès. La veritat és que tinc una capacitat d'abstreure'm gran, i aquella mena de remor de fons, i jo allà, en el meu propi món, m'agrada molt. Però fa poquet m'he comprat una butaca. Òbviament tinc un sofà, però m'he comprat una butaca de llegir.
Sí.
I perquè des de la pandèmia passo més temps a casa, que a mi casa era un concepte que em costava, diguéssim, que sempre estava amunt i avall. I per tant m'he comprat una butaca que s'està començant a convertir
en el
meu lloc preferit per llegir.
I escolta, aquest estiu suposo que d'aquí res agafaràs almenys uns dies de vacances, no? Aprofitaràs per... en aquest temps de vacances aprofites per llegir més o prefereixes això, fer un parèntesi?
Jo les vacances llegeixo molt, el que passa que normalment a les vacances intento fer vacances de literatura catalana, és a dir, durant tot l'any llegeixo tot el que puc, evidentment.
Sí.
Per fortuna tenim molts autors i molts llibres i no m'ho puc llegir tot, per tant intento estar al dia del que va sortint, però a les vacances generalment acostumo a llegir llibres d'altres literatures i acostumo a llegir bastant en anglès.
Mira, fixa't que nosaltres d'aquí res, a partir de les 12 a l'espai de llibres del programa L'Olor de Tinta amb Laura Ferran, avui parlarem de lectura d'estiu.
Uh-huh.
I de fet parlarem amb l'Esten Capel i amb la Gisela Pou, com algunes de les lectures que ens recomanarà a Laure, vull dir, perquè també és important, no?, que des de les ràdios també es parli, no?, de la literatura catalana.
Home, és fonamental. Els mitjans no sabeu la importància que teniu per poder prescriure literatura, perquè ens sembla que n'hi ha prou amb escriure un llibre de vegades perquè aquest llibre arribi. Els llibres per arribar necessiten que la gent sàpiga que existeixen, però necessiten una cosa encara més important, i per això els mitjans sou importants, les llibreries són importants, les biblioteques són importants, les escoles són importants. Què és la prescripció lectora? És que algú et digui, aquest llibre és bo per tu, aquest llibre t'agradarà per aquest motiu, aquest llibre t'interessarà si t'ha interessat allò altre. I això no hi ha algoritme informàtic que ho superi.
Izaskun, tu ets la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Quina és la funció de la institució, no? Aquest 2023, perquè començàvem dient que es va fundar el 1937, no?, per reunir i potenciar l'acció dels intel·lectuals catalans fidels a la Generalitat. Ha evolucionat, és el mateix. En quin moment estem?
En essència és el mateix, el que passa que no és el mateix ara que
el 30,
quan que quan es va fundar. Però la missió de la institució són dues. D'una banda, treballar per garantir o ajudar que hi hagi creació en literatura catalana. Per tant, treballar pels creadors, pels escriptors i les escriptores, pels traductors i les traductores de literatura catalana. Número 1, i això és molt important. Ajudar-los en una baula de la cadena que és especialment fràgil, que és la de la creació literària. I d'altra banda, tot allò que sigui la promoció de la literatura catalana, és a dir, que la literatura catalana arribi arreu dels territoris de parla catalana, perquè quan passa aquella frontera de, dels territoris de parla catalana, llavors ja és l'Institut Ramon Llull, ja no ens pertoca a nosaltres. Per tant, nosaltres treballem per la creació i per la promoció. Què no treballem de la literatura catalana, diguéssim, des del punt de vista institucional? Ni la part empresarial, de la qual s'encarrega l'ISEC, ni la part de la internacionalització que porta l'Institut Ramon Llull.
I fas com que és el més complicat o més difícil, no?, justament de promoure les obres dels autors catalans dins i fora, com bé deies, de les terres de parla catalana.
Jo crec que el més complicat, o un repte que crec que tenim, és fer arribar a la literatura catalana a aquells espais on no és evident. És a dir, en una llibreria o en una biblioteca hi va la gent que ja li agrada llegir. I per tant, i són molt importants, són fonamentals, ens agrada molt que hi hagi molta gent que li agrada llegir. Però llavors hi ha un 30% de la població que no s'acosta mai a la lectura. I no s'acosta mai a la lectura, o que s'acosta a la lectura i no ho fa amb la literatura catalana. Jo crec que arribar a aquests espais no és tan evident i és més difícil, perquè has d'anar a buscar els lectors. Els lectors no venen a tu. No estan arribant, no estan entrant a una biblioteca, per exemple. Per això per mi és tan important que en aquest país tenim molts festivals de literatura, especialment ara que ve l'estiu. N'hi ha, nosaltres en tenim de controlats, per dir-ho d'alguna manera, més de 200. I això vol dir que de cop, en un espai, en un poble, en un barri, en un lloc on la literatura no és habitual, la literatura és central.
És el centre.
És el centre. I per tant hi ha gent que és allà, que igual està fent una cervesa amb uns amics, o passa per allà, o té qual... I de cop hi ha una cosa que l'interpel·la. I per tant jo crec que això és una de les parts més difícils pel que fa a la promoció de la literatura catalana.
Perquè creus que hauríem de posar encara més al centre la lectura, no?, i el llibre?
Completament. És a dir, més que posar el llibre al centre, que és molt important, els meus amics em mataran si no dic això, el que hem de posar al centre és la lectura. Especialment quan el món ens està dient que els índexs de lectura no són tan alts com haurien de ser, i que unes dades que han sortit fa poc i que són molt dures realment, que és que els índexs de comprensió lectora estan baixant. Per tant, la lectura ha de jugar un paper central, no només pel gaudi de la literatura, que per descomptat, sinó per tota la resta de la vida, perquè per entendre un enunciat de matemàtiques a l'escola has de saber llegir i has d'entendre bé el que llegeixes.
I ara tu feies referència, no? Fa unes setmanes coneixíem els resultats de l'informe internacional PIRLS, on no quedava gaire bé en bon lloc el nivell de comprensió lectora de l'alumnat català de quart de primària, que està a 14 punts de la mitjana a Espanya, a 21 dels països de la Unió Europea i a 26 dels de l'OCDE. Què cal fer per millorar aquests resultats? I si et va sorprendre la notícia?
La notícia em va sorprendre per la seva radicalitat, diguéssim, perquè les xifres eren dures, tot i que s'ha de dir que no totes les comunitats autònomes van fer van passar aquesta enquesta. Per tant, l'hem de relativitzar quan diem estem per sota de no sé qui o el número no sé quan. Però em van sorprendre molt, em van sorprendre negativament. Però és cert que en un món que s'allunya de les humanitats, això anirà passant si no fem alguna cosa per revertir-ho. Què estem fent per revertir-ho? I és feina de la institució, però no és només feina de la institució. Des de fa un any i mig, aproximadament, i ho estem coordinant des de la institució, però no només ho estem fent nosaltres, tot el Departament de Cultura i el Departament d'Educació, que no havien fet mai un pla nacional junts, que mai s'havien plantejat què hem de fer per a la lectura junts, i el sector, hem fet un procés llarg.
Llarg, no? Estàs parlant del Pla Nacional del Llibre i la Lectura.
És un procés
ha estat llarg, no?
Home, hem estat un any i mig.
Per què és important?
Perquè és fonamental, i perquè al final ens hem assegut, anava a dir amb una taula, però hauria de dir amb moltes taules, perquè hi han participat més de 200 persones, per debatre una sèrie de temes que mai havíem debatut de manera profunda tanta gent tan diferent. Per exemple, jo que treballo des de sempre en el sector de la cultura, el sector de l'educació el desconeixia enormement, i moltes vegades li estem demanant al sector de l'educació que faci això, que faci allò, i fa moltes coses que desconeixem, i potser hi ha coses que tenen un motiu, i per tant ens hem conegut... ens hem explicat...
Us heu conegut.
Que és molt important. Sembla sembla tant de sentit comú,
bàsic, però
no era així. I per tant, a partir d'aquí han sortit una sèrie d'iniciatives que ara no puc entrar-hi perquè encara no l'hem presentat, que el presentarem el juliol.
Diguéssim, i entrarà en vigor, perquè sé que en aquest sentit educació, no, va avançar justament, doncs, per revertir aquesta situació, aquestes xifres del PIRLS, no, que avançaria el desplegament d'aquest pla nacional. No sé si és al setembre, no?
Al setembre nosaltres ja començarem a treballar. La idea és aprovar, és un acord de govern, sí. Per tant, l'ha d'aprovar el nostre Consell Nacional de la Lectura. Després ha d'anar, que és un òrgan amb 46 entitats i institucions, després s'ha d'elevar a govern, l'ha d'aprovar a govern, i un cop aprovat govern anirem a descansar una mica l'estiu per agafar aire, perquè ha estat un procés certament molt intens, i al setembre l'hem de començar a implementar, que no vol dir que l'hagi d'implementar la institució, vol dir que a la institució li tocarà implementar unes determinades accions, al Departament d'Educació unes altres accions, a l'ISEC unes altres, a biblioteques unes altres, i fins i tot a la societat civil organitzada, a les associacions, els tocarà fer una sèrie de deures que ens hem posat entre tots.
Uh-huh. Hi ha hagut de revertir algun, en aquesta metodologia d'aquest pla nacional, hi ha hagut de revertir alguna cosa, diguéssim, justament per aquests resultats del PIRLS? Vull dir, us ha fet...
En realitat no, ens ha fet constatar... ens ha fet constatar el que ja sabíem i ens ha fet dir-nos, no nosaltres, perquè les persones que hem participat en aquest pla tenien molt clara la importància de la lectura, però ens ha fet dir-nos i poder dir també amb dades que aquest tema és molt important. Per tant, les coses es poden fer amb uns nivells d'acceleració A, B o C. Sí. Doncs ens convé fer-ho amb el màxim nivell d'acceleració possible, dintre de les possibilitats de tot tipus que tenim. Tampoc apretarem un botó i direm s'aprova el Pla Nacional del Llibre i la Lectura i de cop ja en aquest país tothom llegeix. Això no serà així. Uh-huh. Això serà un esforç, s'han d'acabar de construir projectes concrets, etc. Però no podem parar, hem de dedicar-hi la màxima energia perquè ens hi va moltíssim.
Ens hi va moltíssim i, de fet, crec que heu posat a l'horitzó aquest 2030, no?, en aquest pla, però clar, ai, posem aquesta mirada a l'horitzó, ha de superar dues legislatures. Jo crec que, ja riu, no?, l'Izaskun, aquest Pla Nacional del Llibre de Lectura ha de tenir... prou solidesa, no?, per transcendir, sobretot, un canvi de govern. Avui que també hi ha un debat molt interessant pel que fa a l'educació, no?, al Parlament de Catalunya. Això ha de ser vital, no?
Absolutament. El que passa que nosaltres l'hem plantejat, i en aquest sentit em sembla que la nostra consellera de Cultura ha estat enormement generosa, l'hem plantejat des de la voluntat de ser un pla que transcendeixi la situació, el context en què nosaltres estiguem políticament. I això, el fet que sigui un procés participatiu, amb les associacions d'escriptors, de llibreters, les AMPAs, les biblioteques, això li dona molta solidesa, perquè no és el pla d'una conselleria, tot i que sense aquesta conselleria no s'hagués pogut fer, no és el pla d'una conselleria, fins i tot d'un govern concret, és un pla que pretén tenir la fortalesa de dir no, és que aquest és el pla que hem decidit entre tots que és necessari i per tant s'ha de poder implementar hi hagi qui hi hagi, però insisteixo, també he de dir que amb aquesta mirada de solidesa l'hem pogut fer des de la conselleria actual. No?
T'amoïna el futur del català, Izaskun?
Sí, m'amoïna el futur del català. Sí. No deixo de dormir les nits pel futur del català, però m'amoïna el futur del català.
I de la literatura catalana?
De la literatura catalana es produeix una situació que em sembla una mica paradoxal, i és que, de fet, no m'amoïna la situació ara mateix de la literatura catalana. Estem en un moment molt ric en què hi ha moltes veus joves, hi ha una literatura consolidada, hi ha una per mi la prova del cotó, perquè abans treballava a l'Institut Ramon Llull, amb la internacionalització, és de quina manera es pot internacionalitzar la nostra literatura, perquè nosaltres podem arribar a llegir per motius no estrictament literaris o per altres, perquè hi ha algú que té molts seguidors a Twitter o per moltes raons, però quan passes a fora que ningú et coneix, allà hi ha el llibre i prou, i la nostra literatura en aquests moments està a primera línia de qualsevol literatura de qualsevol literatura de primer nivell, no? Tot i que parlar de primer nivell o segon nivell o tercer nivell és una mica complexa, no? Per tant, no em preocupa. Què em preocupa? Em preocupa que no hi ha prou lectors, és a dir, que tenim bons autors, tenim bones editorials, tenim bones llibreries i, des del meu punt de vista, ens falten lectors. Jo cada vegada que llegeixo s'acaba de fundar una nova editorial. Em sembla una notícia excel·lent. I pateixo alhora, perquè dic, m'encanta, dona molta riquesa al nostre panorama, mirades diferents, autors diferents, però per poder sostenir això de manera saludable i que no depengui només de l'ajuda institucional, que no depèn ara mateix, només de l'ajuda institucional, només faltaria, però perquè això se sostingui amb una lògica pròpia, el que necessitem són lectors. I per això quan hem estat fent el pla, i per això m'agradava molt quan deies abans de posar la lectura al centre, nosaltres no diem anem a fer que la indústria vagi millor, perquè la indústria anirà millor si hi ha lectors, però sobretot si no hi ha lectors, tota la resta no serà veritat. Necessitem escriptors perquè hi ha lectors. Necessitem llibreries perquè hi ha lectors. Si no hi ha lectors, tota la resta no té sentit. I és aquí on hem de posar l'accent. Per tant, jo diria que la literatura catalana està en un bon moment. Està en un moment espectacular des del punt de vista de la poesia. Té una literatura infantil i juvenil d'una qualitat excel·lent, tot i que segurament doncs, ens falta més gent jove que escrigui literatura infantil i juvenil, que es produeixin relleus generacionals. O sigui, cada gènere té les seves, té els seus reptes, però estem en un molt bon moment de la literatura. Ara, necessitem més lectors, perquè, certament, i ho deia al principi, pels creadors d'aquest país és difícil, és gairebé impossible, és molt difícil, només molt poca gent pot viure de la literatura. Això no només passa aquí, evidentment, però si hi hagués més lectors seria més fàcil també, si no viure de la literatura, viure una mica millor amb la literatura.
Mira, nosaltres demà mateix estarem amb la Juliana Canet, que ja saps que ha portat endavant Brunzits, sí. No? Que justament és això, no? Una mica la idea que tu deies, aquestes veus inquietes que busquen el seu lloc, no? També el món també és positiu, aquest boom, però que al mateix temps, no? Aquest boom editorial s'ha d'apropar als llibres del lector, no? Perquè puguin agafar-lo i llegir-lo, no?
Clar, és que abans, quan m'has preguntat si era important que la ràdio parlés de llibres, he començat a parlar de mediadors i me n'he anat. La vostra funció, no només els mitjans més convencionals, la ràdio, la premsa, la tele, que per descomptat, també les xarxes, són imprescindibles per la promoció de la literatura catalana, imprescindibles. I aquesta feina mai la fareu prou. Per molt que la feu, sempre us direm que no la feu prou.
Mira, abans et preguntava també si t'amoïnava el futur del català. Òbviament, Izaskun, a tots ens amoïna, no? I clar, darrerament, tu creus que pateix la vitalitat del català després, per exemple, ara claríssim, de l'aterrament de Vox al Parlament Balear i Valencià?
Jo crec que de sortir de la vitalitat del català allà no patirà, diguéssim, immediatament, perquè sí. Els parlants el continuen parlant. Ara és evident que és molt diferent quan es fan unes polítiques que quan es fan unes altres. Nosaltres tenim un projecte que es diu Lletres Compartides, que és un projecte que fem amb la resta de territoris de l'àmbit lingüístic, de parla catalana, i l'altre dia vam fer una trobada amb els nostres socis de País Valencià, de Balears, de la Catalunya Nord, preocupats per la situació al País Valencià i a Balears. I ells ens deien, és natural que estigueu preocupats, nosaltres també estem preocupats, però nosaltres també sabem treballar en un entorn hostil, ja ens ha passat abans. Per tant, el que hem de fer és continuar treballant sense el suport institucional, perquè aquest suport institucional no hi serà, i aquest suport és important. De vegades la gent tendeix a menystenir les institucions, però les institucions tenim una funció que és important també per la promoció de la literatura i per la promoció de la llengua. Però ells ens deien, passi el que passi, nosaltres continuarem aquí, continuarem treballant, i no ens hem de deixar guanyar pel desànim. Em va semblar una lliçó important, sí. perquè jo, en particular, en aquella reunió, al final era la més desanimada de tots.
Vas arribar, no?, amb els ànims pel terra,
i ells, ells, que són els que ho estan vivint en la seva pròpia carn, en el dia a dia, i que tenen una enorme preocupació, no podria dir que estan contents, estan preocupats i estan tristos, però no estan desesperançats. I això em va semblar important.
Mira, de fet, ahir al vostre compte de Twitter de l'Institut de les Lletres Catalanes publicava una frase de Manuel de Pedrolo, coincidint amb el 33è aniversari de la seva mort, que deia això: una cultura només és viva en la mesura que és conflictiva. És prou conflictiu el català, Izaskun?
El català o la literatura catalana?
El català.
El català no hauria de ser un conflicte. El català hauria de ser una cosa tan natural com la llengua que parlem i la llengua pròpia. I la llengua pròpia dels individus que, pels quals és la llengua pròpia i la llengua pròpia com a col·lectivitat. Per tant, jo crec que quan Pedrolo deia això no es referia tant a la llengua, sinó a la literatura, que la literatura ha de ser poc conformista, que la literatura ha de plantejar preguntes, que la literatura ha de buscar-li les pessigolles al poder. Jo crec que ho deia més en aquest sentit que en, el, que en la vinculació a la llengua.
Tu fa una estona parlaves també de la poesia, no? Ahir va estar amb nosaltres l'Eduard Escofet, poeta i director del Festival Poesia i Més, i li preguntàvem per l'ús d'un català no normatiu a l'escena musical, i ell apostava, i saps, per l'existència de diferents registres. Deia, mira, va dir això, que la llengua no té una única forma, sinó que és maleable i ha de servir per tots els contextos, no? Què en penses del això, català no normatiu?
Això és, per mi és evident, i és evident també en la literatura. La literatura ha de saber jugar amb aquests registres. No m'agradaria que confonguéssim això amb no conec cap registre, només utilitzo un català empobrit, per dir-ho d'alguna manera. Sí. És a dir, els registres són una riquesa de la llengua, però la riquesa de la llengua és saber utilitzar els diferents registres en els diferents espais i després fer la tria estètica. Només faltaria que cada creador o creadora consideri que és més pertinent per l'obra que vol fer. A mi m'agradaria que aquesta tria es fes des del coneixement dels registres. Això és una mica com quan un mira la seva pròpia tradició literària, no? I diu, jo em carrego la meva tradició literària perquè vull fer tal cosa. Em sembla meravellós, però és important que sàpigues què t'estàs carregant. Com a mínim que ho coneguis i diguis, mira, jo miro enrere, això no m'interessa, això no m'interpel·la, això no parla de mi i jo vull fer una altra cosa. Mm. Però a mi em sembla més enriquidor, cadascú que ho faci com vulgui, evidentment, però a mi em sembla més enriquidor si ho fas des del coneixement.
I saps que avui també et volíem preguntar, perquè està clar, tu ho apuntaves abans, o sigui, de realment, amb aquest boom de noves editorials, clar, nosaltres tenim aquestes dades, a Espanya cada hora es publiquen 10 llibres nous, en l'any són 90.000 obres noves, dades del març del 2023. També es publica tant en català?
És una pregunta que jo em faig i per la qual tinc una resposta, però a vegades dubto de la meva pròpia resposta. I és, a Catalunya ara mateix s'estan publicant en paper 7.000, aproximadament 7.000 llibres cada dia. Això són cada dia, és a dir, diumenges, el dia 15 d'agost, tots els dies. No amb aquesta cadència, però amb aquesta mitjana. Són 29 llibres cada dia, són molts llibres. I, per tant, un diria, home, són molts llibres, potser són masses, no tenim prou lectors per assimilar això. Mm. Per això em preocupa tant el tema dels lectors. Però llavors comencem a dir-nos coses com, ah, però si no hi ha oferta de no ficció en català perquè en castellà ja ho entén tothom, doncs el comprem en castellà i no cal que l'editem en català. És a dir, jo crec que en català l'oferta hi ha de ser. Hi ha de ser perquè tu puguis triar en la llengua en la qual tu vols llegir els teus llibres. I això vol dir automàticament que hi ha d'haver molta oferta. El que passa que potser no tenim prou lectors per aquesta oferta i hem de treballar perquè n'hi hagi més. Però jo crec que el problema no és que hi hagi massa llibres, sinó que hi ha massa pocs lectors, perquè en català hem de poder tenir aquesta oferta. Perquè si no tenim aquesta oferta, acabarem tots llegint en castellà. Perquè en castellà, com que és un mercat molt més gran, amb molta més massa crítica, que justifica que hi pugui haver tota aquesta oferta, llavors ho publiquen. I jo no vull arribar a una llibreria i voler llegir un llibre en la meva llengua i no poder-ho fer. Quina paradoxa genera això? Que hi ha una gran quantitat de llibres publicats. Però jo no m'ho vull mirar, o la meva resposta general, i a vegades tinc els meus dubtes, no? Jo no m'ho vull mirar des de l'accés, sinó des d'una altra problemàtica que sí que crec que tenim, és que hem d'augmentar el nombre de lectors. I augmentar el nombre de lectors no és només anar a buscar aquelles persones que deia abans que no llegeixen o que no llegeixen en català. També vol dir entendre la nostra literatura com una literatura comuna. Nosaltres, amb el País Valencià, amb Balears, amb la Catalunya Nord, amb l'Alguer, tenim una quantitat potencial de lectors que no estem treballant convenientment. És a dir, nosaltres no llegim prous autors del País Valencià, no estem treballant com un mercat únic. I això ens fa perdre molts potencials lectors. L'ecosistema editorial, l'ecosistema de mitjans, són ecosistemes en què la frontera administrativa pesa molt. Mm. I, per tant, sí que és clar que hi pot haver un autor que funcioni molt bé aquí i acabi anant a fer una presentació a València. Mm. I a la inversa, això passa, però no passa de manera sistemàtica. I, en canvi, tenim un mercat molt més gran del que estem explotant. Un dia parlava amb un editor i em deia, amb els italians, per exemple, això no els passa. Tenen Itàlia i Itàlia.
Itàlia.
I ja està. Nosaltres tenim un mercat molt, molt més gran, i aquí al costat, perquè estem molt pròxims geogràficament, tenim un potencial mercat molt gran que no estem explotant, en el sentit més positiu de la paraula, fins al seu màxim exponent. Per tant, quan busquem nous lectors, no només anem a buscar els que no hi són, anem a buscar els que ja hi són, però no els hem anat a buscar. No, no hi ha... Per això vam fer lletres compartides, perquè la sensació que teníem tots els socis dels diferents territoris de parla catalana era que hi havia coses que transcendien, però hi havia moltes coses que només es quedaven allà. I, per tant, hi ha autors que aquí no coneixem, hi ha editorials que aquí no coneixem, i això és bo, perquè suposa que hi ha una expectativa de mercat molt més gran.
I saps que ara també m'has fet pensar justament que compartíem aquestes malaurades xifres, no?, pel que fa a la comprensió lectora als més petits, també aquestes lectures obligatòries, també, no?, a l'escola potser també s'hauria de repensar el paper, no?, de la lectura a l'escola.
Aquest és un dels temes que hem debatut de manera molt intensiva en el Pla Nacional, el tema de les lectures obligatòries, perquè també és veritat que ens diem, si no hi ha lectures obligatòries, hi haurà lectures que durant l'etapa escolar ningú haurà fet mai. I Educació ho estan treballant, i en el Pla això ho estem treballant, pensant en com fer que no hi hagi lectures obligatòries, perquè els nous currículums ja no tenen lectura, a partir de l'any vinent ja no tindran lectures obligatòries, però donem eines als docents perquè puguin treballar bé les lectures recomanades, i que al final a cada escola, a cada institut, en funció de les seves especificitats, del seu alumnat, etc., es puguin adaptar les lectures, però el nostre patrimoni també arribi, i no pugui passar que un infant que entra a l'escola i surt a sisè o surt després de l'ESO mai no hagi llegit el patrimoni català. És necessari que siguin aquests llibres en aquestes edats, en aquests instituts? Segurament no, i per això no el currículum dona aquesta obertura, però ho hem de treballar en paral·lel, també. I és una cosa de la qual n'hem parlat molt en el Pla Nacional.
Llévame a ver salir el sol desde todos los portales de la luna. Llévame al puerto y al malecón cuando el cielo se nos llene de gaviotas. Alumbrando las calles oscuras, todas las estrellas que hoy durmieron solas.
Va, que ja anem, ostres, quina llàstima que t'hem d'acomiadar ja. Hem estat parlant amb l'Aita Escona-Retxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Igualment.
Volíem acomiadar-te avui amb aquesta cançó que sabem que t'agrada moltíssim.
Home, Quique González és un dels grans cantautors.
Rompeoles, eh?
Rompeoles, meravellosa cançó.
I bé, jo no sé si, clar, aquestes lectures Odissea d'Homer, també amb aquesta de Carla Riba, no?, amb la traducció de Carla Riba, també hauria de ser, no?, un dels grans clàssics que també hauríem de compartir.
Home, i tant. Els clàssics són clàssics perquè els llegim avui i encara ens diuen coses, i n'hi ha molts, eh? I els hem de llegir no perquè siguin obligatoris,
ara,
sinó perquè ens donen una cosa que ens ajuda a transitar per la vida.
Ajuda'ns una mica, i fas que ara ja t'acomiado, però ja saps que després parlem amb Laura Ferran d'aquestes lectures d'estiu. Recomana'ns una. A veure, ja sé que és complicat,
és molt complicat.
Però almenys, mira, aquella lectura que estàs desitjant ja llegir.
Estic desitjant llegir Els Irredems, que és el premi llibreter d'enguany,
sí,
que és un llibre d'aquells que et va cridant.
Sí.
Veig llibreteres que el van recomanant, abans que li donessin el premi, que el anaven recomanant, anava veient i anava dient, ostres, tinc ganes de llegir-lo. I encara no l'he llegit, per tant, la meva següent lectura serà Els Irredems.
Mira, ara que has tret els premis llibreter, potser també ha donat importància també a aquests autors. Ja no, als nous creadors se'ls ha de donar importància, però també, no?, aquests autors que porten tota la vida publicant, se'ls ha de donar ales, també, no?, per poder continuar treballant.
Com que hem d'acabar, no m'allargaré gaire per aquí, però som un país, un món, molt presentista. Ens agraden les novetats, ens agraden les primeres novel·les, ens agrada el primer èxit esclatant, i després ens costa gaudir de les carreres literàries. I una literatura té primeres veus, però ha de tenir necessàriament carreres literàries sòlides. I no ho podem oblidar, i ho hem de treballar i ho hem de defensar.
I fes una reixa. Moltíssimes gràcies, de debò. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.